Bona tarda. La Lucía és una nena de 9 anys que viu amb els seus pares, el José i la Maria, i el seu germà petit, l'Àlvaro. La família es va traslladar fa poc a Sant Quirze després de viure 3 anys a Sant Cugat. La seva vinculació amb el municipi, però, és estreta. El José és professor de l'Europa, a l'escola on també estudia l'Àlvaro. La Maria treballa a la seu del Banc Sabadell i la Lucía va al Santa Isabel. La Lucía pateix una malaltia ultrarara, la variant CLN5 de la malaltia de Batten, que afecta una trentena de persones arreu del món. José Prado és el pare de la Lucía.
L'evolució de la malaltia és la part motriu, també la perdrà, la visió, per tant es queden secs, i després tenen molts atacs d'epilèpsia, molt, moltíssims, i moren, malauradament, molts joves segurament d'un atac d'epilèpsia, no? Es queden en un estat epilèptic, que es diu, i moren.
A www.cugat.cat trobareu el reportatge que explica la història d'aquesta família. L'alcalde Josep Maria Vallès ha confirmat que vol revalidar el càrrec a les eleccions municipals del 2027 de nou com a candidat de Junts per Sant Cugat. Ho ha dit aquest diumenge en un acte que el partit ha organitzat als Jardins de Sant Francesc, que coincideix amb l'equador del mandat i en el qual ha tret pit de la gestió de Junts a l'Ajuntament. Una trobada en la qual també ha assistit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Ni el júnior masculí ni el femení, els dos conjunts, s'han quedat a les portes de disputar la final pel títol de Lliga. L'equip masculí ha perdut 3-2 contra el Polo, equip que s'ha acabat enduent el trofeu aquest diumenge. El femení, per la seva part, també va perdre 3-2, però contra l'Atlètic de Terrassa, que ha perdut la final contra el Club de Campo. Tots els partits de la final a 4 s'han disputat a l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí, Hoquei Club Sant Cugat, cau derrotat 2-6 davant el Fraga en la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga. Les Sant Cugatenques s'avancen en el marcador a través de Xènia Matas, però les aragoneses capgiren el marcador de manera contundent. Tot i la derrota, les de Borja Ferrer jugaran a accedir a Europa per primera vegada a la seva història la propera jornada a la pista del Voltregà. Res més per ara. La informació torna d'aquí a una hora a la sintonia del 91.5 de la FM i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs estàvem destacant que hi havia un accident a l'autovia 2 de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. Ja s'ha retirat, però encara queden aturades puntuals en aquest punt de la 2 en tots els sentits de la marxa, i també ja ha afectat de retruc l'enllaç de la D23 amb aquesta autovia A2. A la resta de la xarxa viària catalana parlem de volum baix i no hi ha incidències destacades. Sí que hi ha aturades puntuals a les 58 entre Montcada i Arnús de la Trinitat d'entrada a Barcelona, així com a la ronda de dalt des de la carretera Espluga fins a Sarrià en sentit Trinitat i també a la zona franca, a la ronda litoral, també en sentit Trinitat. Següent, això és tot el de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Marta.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
A Spanin és una entitat sense ànim de lucre amb més de 50 anys d'història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Treballen per garantir els drets, la dignitat i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu, oferint serveis d'acompanyament, suport jurídic, assessorament social i una atenció especial a les dones amb discapacitat. Marxem fins a Badalona per parlar amb l'Eva Gallarré, que és gerent de la Fundació, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí amb Eva Gallarre. Què tal, Eva? Com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, i vosaltres?
Per començar, et vull preguntar com neix Spanin i amb quina finalitat?
Pues mira, Spanin, a més l'any que ve, el 2026, farà 60 anys, que va néixer de la unió d'uns pares i unes mares que tenien fills amb discapacitat intel·lectual i el món encara no estava preparat per ells. I per tal es van unir, com moltes altres entitats, per lluitar per als seus fills, perquè aquestes criatures, que ja eren grans, poguéssim tenir un taller on anar, poguéssim tenir una escola on anar, poguéssim tenir una llar residència on viure, i així és com va néixer Spanin, fa ja gairebé 60 anys.
I quins diries que són els valors que guien la vostra tasca diària amb les persones amb discapacitat intel·lectual?
Per nosaltres, els valors bàsics són l'ètica. En una entitat social, sense una ètica clara, és molt complicat. La transparència, la llibre llibertat de la presa de decisions de les persones, que aquestes decisions siguin secretes. Quan vull dir secretes és nosaltres hem de ser confidencialment fidels. Vull dir, no pot ser que el que una persona està visquent i que ha de compartir en la seva entitat sigui a l'abast de tothom. Vale. Això ho tenim molt, molt clar.
I com ha evolucionat la vostra missió al llarg dels anys?
La nostra missió no ha evolucionat gaire, perquè qui som i els propòsits sempre han sigut els mateixos. Som una entitat que ajuda, que acompanya amb persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de la seva vida. Sí que s'ha modificat una miqueta la nostra missió degut a que la vida ha canviat. Abans només acompanyaven a persones amb discapacitat intel·lectual i des de fa uns anys també acompanyen a persones amb malaltia mental, tinguin discapacitat intel·lectual o no.
Vale. I quins serveis oferiu actualment a les persones usuàries i a les seves famílies?
Nosaltres tenim un servei d'assistència a la capacitat jurídica, el que abans del canvi de llei era la tutela, fent un assessorament social i jurídic gratuït a totes les persones amb discapacitat intel·lectual i o malaltia mental, les seves famílies o els seus recursos, perquè la gent a vegades sap el que té però no sap on endreçar-se, no sap res. Tenim pisos de suport a la pròpia llar, donem suport a les persones que necessiten una miqueta d'ajuda per poder viure de manera independent, o bé a casa seva o bé en un pis de la pròpia entitat. Tenim una petita llar residència de 8 persones i tenim un servei de lleure, d'oci, on fem diferents activitats durant el dia a dia, doncs, tal com cuina, costura, música, teatre. Tenim un hort urbà preciós i fem vacances a l'estiu i a la Setmana Santa perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o en algun trastorn de la conducta també puguin gaudir d'unes vacances.
Clar. I què implica el vostre suport a la capacitat jurídica? En què consisteix?
Bueno, el nostre suport a la capacitat jurídica consisteix en el mateix de tot el suport, perquè la gent ho pugui entendre, la llei va canviar, per tant, per poder-nos adequar a la Convenció de Nova York del 2006. Abans a les persones se les incapacitava, significa que tenien perduda tota la seva capacitat jurídica i se les tutelava o curatelava i, com jo dic a vegades, tiramos la llave al mar. Vull dir, perquè això gairebé molt poquetes vegades se revisava. Això ha canviat i ara la llei, per això es diu suport a la capacitat jurídica, acompanyem a les persones allà on aquesta persona té problemes o bé perquè la persona, la família i nosaltres diguem què és, però al final això és també un jutge, un forense, ho ha de decidir. Nosaltres fem aquest acompanyament sempre amb la persona al centre. La persona a la que acompanyem ha de poder decidir el màxim d'actuacions.
I com ajudeu les persones a prendre decisions sobre la seva vida i el seu futur?
Pues al final ajudem a les persones en un llenguatge pot ser diferent. Si la persona en aquest moment pues, la seva cognitivament necessita un altre llenguatge o és massa literal o no sap llegir ni escriure, de la mateixa manera que ajudaríem a un fill, a una filla, a un germà, a una germana, a un amic, a una amiga. Vull dir, al final és, escolta'm, aquesta és la teva realitat i cap a on vols anar.
Vale.
Has d'anar al metge, perquè si vas al metge estaràs millor, has d'estalviar perquè podràs viure millor, podràs comprar-te millors coses, però si no vols estalviar no aniràs de vacances, però no tindràs diners. Sempre intentant que la persona pugui acompanyar al màxim de les decisions.
Uh-huh. I ens pots explicar algun cas en què l'acompanyament jurídic hagi marcat alguna diferència significativa?
Sí, mira, un acompanyament és molt important. Ara mateix em ve un cas d'una persona que nosaltres vam començar a acompanyar en l'antiga llei, com una curatela, un noi molt jove, la mare no podia més, era un nano en un trastorn de síndrome d'alcoholisme fetal brutal i molt límite intel·lectualment. I bueno, la mare no podia més, aquest trastorn, no podia més. I al final nosaltres vam començar a intervenir i a poquet van aconseguir tantes coses amb ell que va començar a treballar en una feina ordinària, poder viure cada vegada menys hores de suport en el pis, fins i tot a viure només a la seva parella en un pis i en moltes poquetes hores de suport a la pròpia llar. El problema principal d'aquest noi és que no controla els diners, l'esfera dels diners no la té clara, uh-huh, i se lo gasta tot i més. Aquest senyor va demanar una revisió de mesures i va guanyar la primera instància. Entre aquesta primera instància i que Fiscalia va recórrer, no només nosaltres i la mare, sinó també Fiscalia, tenia 17-18 mil euros estalviats, vivia en un pis i ara viu en una habitació i no té res.
Yeah.
Per tant, ara el jutge ha decidit que una altra vegada tornarem a acompanyar-li en aquest aspecte de la seva vida i mira si és important. Si té un acompanyament, a vegades li agradarà, a vegades no li agradarà,
clar,
ha aconseguit una feina, un pis, una estabilitat i una normalització de la seva vida, que és el que tothom vol, no? Normalitzar el màxim possible la vida.
Abans has mencionat això de l'antiga llei. Et vull preguntar que com valoreu la nova llei 8-2021 que promou la presa de decisions amb suports?
La llei la valorem bé perquè no només va canviar la llei, ja no sé incapacitar les persones, els pares o les mares ja no són, no tornen a tenir la pàtria potestat de les persones de més de 18 anys, vull dir que abans els comparaven en un menor, ja això ja no és. La llei també diu que ara s'han de revisar totes les mesures entre 3 anys i un màxim de 6 en casos molt excepcionals. Se fan tratges molt a mida, per tant, no tot és blanc o negre o gris, sinó que existeixen milers de colors. Per tant, aquí ho valorem molt bé, que ells puguin decidir, puguem participar, però al final, com tot, hem fet un canvi de llei molt bo, també ha canviat la notarial. Ara les persones poden demanar aquest suport a través d'un notari, ha canviat la hipotecària, han canviat moltíssimes lleis i tot això està molt bé, però sense recursos.
Uh-huh.
Tenint els jutges i Fiscalia, que en els mateixos jutges d'abans han de fer la revisió de totes les mesures més les noves mesures.
Yeah.
Per tant, el sistema ha col·lapsat.
I en l'àmbit social, com funcioneu a nivell d'assessorament a famílies?
Nosaltres tenim el telèfon de l'entitat i assessorem a totes les famílies o persones, a vegades, o persones de l'entorn. Eh?
Mm-hmm.
Nosaltres tenim una xarxa molt important en els CESMAs, els centres de salut mental, en altres entitats, amb serveis socials, on venen les famílies derivades o de serveis socials, o de boca a orella, o com sigui, i ens demanen una cita i si veiem que només és social, doncs això té una visita en una treballadora social. Si veiem que és social i jurídica, doncs té aquesta visita en la treballadora social i l'advocat, o no només en la jurista, en funció de... I les acompanyem, les assessorem, les acompanyem cap a on han d'anar. Creiem nosaltres que poden anar.
I amb quins perfils professionals treballeu dins d'aquesta àrea d'assessorament social?
Treballem amb una treballadora social, una persona jurídica i un advocat.
Uh-huh. I quines són les
perfils professionals?
Vale. I quines són les necessitats més comunes que us trobeu entre les famílies que s'adrecen a vosaltres?
Pues les més comunes són, una és no puc més, i jo ja sé com s'ha de fer tot, però no puc més, necessito una ajuda externa, necessito traspassar aquesta assistència a la capacitat jurídica cap a una entitat i pot ser vosaltres. Són tant com, escolta'm, el meu fill farà 18 anys o 19 anys, a partir d'aquí què passarà, què és un EBO laboral, quines pensions pot tenir, què és pues això, què significa això del suport. Ara tenim moltes mares, grups de mares ja grans, que diuen, ai, ara ja no seré jo el tutor, i què passarà? I quan jo no esté, un testament, quan jo no esté, què passarà amb el meu fill o amb la meva filla? Vull dir, són molt diverses.
I com enfoqueu la vostra atenció a les dones amb discapacitat intel·lectual?
Pues mira, aquesta pregunta m'agrada molt perquè les dones amb discapacitat intel·lectual o en una malaltia mental són doblement víctimes. Uh-huh. Les dones, fins fa uns anys, pues, només que tinguessin una petita discapacitat, les casaven i tenien fills. Nosaltres tenim famílies enteres tutelades, diguéssim, yeah. Mare, pare i fills. Les posaven a treballar de minyones o a cuidar els pares quan eren més grans, o a netejar la casa o a comprar... De fet, als tallers, antigament, havia més homes que dones. Mm-hmm. I, per tant, bueno, això és així. Com ho enfoquem? Pues intentant que sortim de casa, les que són més grans, que facin coses, que facin la seva vida i que comencen a veure que són, no han d'estar darrere de ningú, que han d'estar cap endavant de la seva vida.
I quines activitats o projectes destaqueu dins l'àrea de la dona?
Des de l'àrea de la dona vam començar en un projecte molt petitó, que era la costura, i a través d'aquí, bueno, pues fent cuina, costura, coses que feia com que aquesta gent ja d'una edat de los 40 als 60 s'engresquessin en algú. La realitat és que tenim dos cursos de cuina avui en dia de dones i homes a la vegada, que tenim un curs de costura que té més dones que homes, però també tenim algun home.
Sí.
I que, bueno, que se van integrant, que van sortint de casa, que després queden per fer un cafè, per anar-se a la perruqueria juntes, i tot això és molt, molt bonic.
Al final també hem format com una comunitat, no?, potser?
Sí, 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 sí. A més estem al centre de la ciutat, vull dir, és un privilegi, no?, viure al centre de Badalona, i per tant elles també viuen al centre d'una manera més normalitzada. Clar. I, bueno, pues, el centre d'oci és casa seva i des d'aquí hem aconseguit moltes coses.
I quin paper juga la comunitat i el voluntariat dins de la vostra organització?
Pues nosaltres, voluntaris, tenim pocs, ho he de dir, ho he de dir, tenim pocs voluntaris. Moltes vegades pensant el per què la malaltia mental dona molta por a la gent. Comencem a parlar de la malaltia mental des de fa poc, gairebé poc, i la discapacitat intel·lectual molt visual... a la gent li dona com una mica de vergonya. Per tant, ens costa més a nosaltres voluntariat en adults que un altre tipus de voluntariat, no? I mm-hmm. ens costa. Però sí que el que intentem és que siguin part de la nostra entitat, de la nostra petita gran família, i intentem tenir aquestes voluntàries, voluntaris, perquè crec que ser voluntari d'un lloc com aquest transforma mirades. Nosaltres hem creat un hort urbà preciós a través d'un voluntari que no només lo porta en el dia a dia i lo cuida i porta la gent que fa aquest taller, sinó que lo ha dissenyat i creat. I ell mateix diu, no podia imaginar-me treballar en aquest perfil de gent i bueno, com m'omple, no? Això, pues ja transformem mirades. Quitem la mirada crítica, no?
Sí.
Traiem això i transformem la mirada cap a la normalització. És així com volem treballar en el món del voluntariat.
I ja per últim et vull preguntar que quins reptes principals teniu ara mateix com a entitat.
Pues mira, un principal és transformar aquestes mirades, perquè si normalitzem la vida de les persones, pues transformem les mirades de gent. Nosaltres tenim pisos on quan hem anat a llogar un pis hem tingut que anar a presentar-nos al president de la comunitat perquè, escolta'm, i si la meva nena es trobarà un dia que ets en l'ascensor i si té por?
Yeah.
I dius, home, té una discapacitat. Perquè a través de la convivència, conviure és visualitzar tot això i aquests són els reptes. Continuar creixent en pisos de suport a la pròpia llar. Tenim una màxima en els pisos propis que és on jo no voldria viure o tu no voldries viure, no portarem a viure persones només perquè tinguin una discapacitat yeah. intel·lectual o una malaltia mental. Aquests són els reptes, apropar els pisos al màxim possible cap al centre de la ciutat i que siguin pisos lluminosos, bonics i habitables i transformar la mirada de les persones a través de diferents aliances que tenim amb diferents entitats.
Molt bé, doncs Eva Gallarre, gerent de la Fundació Espanin, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies, Anna, a vosaltres per trucar.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Thank you.
Catalunya pateix la pitjor extinció local de papallones a causa de la sequera. L'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya alerta que prop de la meitat de les extincions locals registrades s'han confirmat el 2024. Són dades del CBMS, el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que és el programa de seguiment de papallones de Catalunya, que també revela que el període de 2021 a 2023 ha estat el de menor nombre de papallones des que se'n va començar a fer seguiment l'any 1991. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio. Víctor Asensio García, molt bona tarda.
Bona tarda. L'estudi mostra que el 48% de les espècies de papallones de Catalunya han perdut població. Tot plegat s'ha donat a conèixer en el marc del Dia Mundial de la Diversitat Biològica per donar a conèixer també l'impacte de la sequera a la biodiversitat. Per saber-ne més, saludem Constantí Stefanescu, coordinador del grup Vibio i coordinador també del científic, coordinador científic del CBMS. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Què entenem per extinció local?
Extinció local vol dir que nosaltres tenim un seguiment continuat al llarg dels anys en una determinada localitat on coneixem quines són les espècies i quines són les seves abundàncies i veiem com van evolucionant al llarg dels anys i de cop una espècie que abans era present deixa d'aparèixer i aquesta desaparició es prolonga un temps suficient com per poder constatar que l'espècie ha desaparegut d'aquell lloc. Per tant, això és el que vol dir una extinció local, que la població que hi havia a una localitat, per causes diverses, ha desaparegut.
Per tant, l'espècie en si continua existent a altres ambients, a altres territoris, però no en aquell...
A nivell de Catalunya no tenim dades de cap extinció general, o sigui, des que vam començar l'estudi fa 30 anys, però a nivell de punts concrets sí que veiem que la situació és molt dinàmica i espècies que van desapareixent, altres van apareixent, etc. No?
Quin impacte té en la biodiversitat de la zona que desaparegui una espècie de forma local?
Bé, clar, la tendència més general que estem trobant amb aquest seguiment, que és un seguiment a llarg termini, per tant, això vol dir que tenim sèries de dades de 30 anys en molts llocs, no? I hem vist com van evolucionant. I el que estem constatant és que el més habitual amb aquests 30 anys és que hi hagi com una erosió de la diversitat de papallones en molts llocs. No? O sigui, és molt més habitual que els llocs es vagin empobrint que a l'inrevés. Hi ha els que doncs, fa 3 dècades que estem fent seguiment en un lloc concret, doncs ho veiem i som conscients de que quan vam començar hi havia més riquesa que ara. Això, quines conseqüències té, home? Des del punt de vista de la biodiversitat vol dir que s'estan empobrint aquestes zones. No? I el que a mi m'agradaria doncs, deixar clar és que les papallones són una mica com la punta de l'iceberg. No? Nosaltres fem el seguiment i coneixem en detall el que passa amb les papallones, però el que passa amb les papallones és extrapolable, segurament, a molts altres grups, per exemple, de pol·linitzadors, no? Com són les abelles o algunes mosques, etc., de les quals és molt més difícil tenir dades perquè són menys conegudes, metodològicament són més complicades d'estudiar, etc. No? Per tant, aquests resultats ens indiquen que s'està perdent diversitat de molts punts de la geografia catalana.
Es pot assegurar, o almenys induir, que aquesta desaparició d'espècies és a causa de la sequera?
Nosaltres pensem que hi ha moltes probabilitats que sigui així. De fet, jo crec que es pot assegurar. No és l'única causa, però un episodi d'una sequera tan greu com la que hem tingut des del 21, 22, 23, aquests 3 anys seguits, amb aquestes onades de calor, etc., això té unes conseqüències molt fortes sobre aquests insectes, sí.
Per tant, és una situació reversible? És a dir, si encara existeix l'espècie en altres localitats i es reverteix aquesta situació de sequera, poden tornar a ocupar aquests nínxols que havien deixat, aquestes papallones?
Poden tornar i això passa, i és un fenomen recurrent, que hi ha noves colonitzacions, però això també depèn de l'espècie en concret, perquè hi ha espècies que són molt més mòbils que altres i les espècies que són extraordinàriament sedentàries, que n'hi ha, doncs és molt difícil que un cop desapareguin d'un lloc arribin de llocs que a vegades estan molt llunyans, no? I això també depèn de com de connectat està el lloc que estem estudiant amb altres llocs que es conserven amb poblacions de les espècies. Per tant, és possible que hi hagi noves aparicions d'espècies que han desaparegut, però no és segur i depèn de les característiques de les espècies en concret.
En quin moment aquestes desaparicions locals comencen a ser un problema important, no?, de biodiversitat en un àmbit més, en una escala més nacional, podria ser, no? És a dir, hi ha algun moment en què veiem una tendència que pot ser indicativa que aquesta espècie està en vies d'extinció?
Sí, o sigui, amb aquesta xarxa que tenim de seguiment per tot arreu, nosaltres calculem com el que anomenem un índex anual a nivell de tot el país i veiem com aquest índex va canviant, no? I de moltes espècies es detecta una regressió general, no només d'un lloc concret, sinó a nivell de tota la geografia. Jo no diria que actualment tinguem moltes espècies en perill real d'extinció a nivell de tot el país, però n'hi ha alguna, eh? I si la situació aquesta de disminució general es persisteix en el temps, hi haurà cada cop més espècies que tindran aquest risc real d'extinció a nivell de tot el territori. Sí, sí, aquest risc evidentment existeix.
Vostè ho ha dit amb certa prudència, però que aquests resultats podrien ser extrapolables a altres espècies d'insectes. Per sí. què la sequera ha pogut afectar tant a les papallones?
Bé, hi ha diferents motius, però jo crec que els dos més clars és com repercuteix negativament sobre les plantes de les quals es desenvolupen les erugues, val? Perquè les erugues s'alimenten de fulles tendres o de flors, i si la planta pateix sequera, la qualitat de l'aliment baixa molt i la mortalitat d'aquestes erugues es dispara. I després els períodes de sequera també impliquen que hi ha molta menys quantitat de flors que són l'element essencial dels adults. I sense aquest aliment, la fecunditat baixa, la longevitat dels individus també disminueix. Vull dir que, diguem-ne que indirectament sobre els recursos que necessiten, tant a nivell d'adult com d'erugues, la sequera té un efecte molt perjudicial.
Creu que s'han de prendre mesures al respecte per evitar aquesta extinció local i una possible extinció més a llarg termini?
La realitat és que a la gent en general li pot semblar, home, doncs que es perdin papallones és una llàstima, però no es preocupen. Però en realitat ens està dient que els canvis tenen lloc en àmbits molt diversos i són importants, no? I, de fet, sí que ens interessa, perquè la pèrdua de papallones i d'insectes polinitzadors té conseqüències sobre la polinització que sí que ens afecta directament.
Tenint en compte que ja torna a ploure, com qui diu, què podem esperar d'aquest 2025?
Jo crec que aquest 2025 és com un descans, no? És com una situació allò fabulosa, realment, que servirà per recuperar el que s'havia perdut en aquests últims anys, però, desgraciadament, totes les previsions climàtiques ens diuen que és un outlier, no? que és un cas excepcional. Vull dir que serà molt més freqüent que tinguem episodis com els que hem tingut fins ara de sequeres i d'unes de calor extremes que no pas un any com aquest. Ja veurem quants anys tardarem en tornar a tenir un any com aquest, no? I, en canvi, és molt possible que els propers 10 anys situacions com les passades es repeteixin. I això és el que diuen els models i el que hem estat veient ara amb les dades climàtiques acumulades de les tres últimes dècades.
Constantí Stepanescu, coordinador científic del CBMS, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Un plaer.
Perfecte. Gràcies a vosaltres.
Oh,
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, sóc en Carlos Lecegui de Ràdio Castellà i avui us porto una novetat musical. La meva recomanació d'avui és una cançó d'Alfred García i Carlos Sandnes que es titula El meu destí. Una cançó que ara que ja tenim aquí la caloreta, doncs sona bastant a estiu, a vacances. Espero que us agradi.
Balles amb mi, serem com dos mons que s'han trobat en aquest camí. Més gran que l'univers, en aquest món pervers, jo vull que m'acompanyis com Saturn a Júpiter. Vermells i blaus i en verd bosc i rosa pal, una amalgama de colors que broten al teu pas. Persones del Captret, gegants i el Joan Petit, entre totes les persones, ja eres tu el meu destí. Quan veiem els estels volant, la música de les estrelles que ballen quan vaig caminant i deixen un estel a mà. Quan veiem els estels volant, la música de les estrelles que ballen quan vaig caminant i deixen una estela al mar. Un tros petit de cel, jo no demano més, del món un raconet, els més bonics plaers, banyar-nos vora prat, llepar-nos com gelat. No tinguis pressa, amor, que queda molta eternitat. Amb tot el que tu i em gaudim, amb tot el que queda fer junts, el món s'està quedant petit, però tu segueixes sent la llum. La llum que deixa aquell estel, com els cabells entre els meus dits, que quan tu i jo arribem a ves, direm que tot va ser el destí. Quan veiem els estels volant, la música estrelles que ballen quan vaig caminant i deixen una estela a mà. Quan veiem els estels volant, la música de les estrelles que ballen quan vaig caminant i deixen una estela a mà.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Cuando te toca.
tarda, no et desconnectis. Connectats.
Golconda, així es fa dir aquest grup de sis músics que experimenten amb la fusió de rock progressiu i de músiques del món, que just aquesta primavera publiquen el seu segon disc. Diuen els experts d'aquesta banda que són un dels puntals del nou folk rock europeu. Avui ens visiten els impulsors del projecte, el Miquel Martínez i el Luca Palazzo. Benvinguts.
Hola, hola.
Què tal?
Com esteu?
Molt bé.
Molt
sí?
Bé.
Això que sentim és un primer single, però d'aquest segon disc, sí?
Sí, correcte. El 9 de maig, ara fa poquet, va sortir el segon àlbum nostre i vam fer tres avançaments, tres singles, i aquest és un d'ells, que es diu Motio, i que, de fet, és la cançó que té videoclip, també. Hem publicat un videoclip. És com el single més important en el sentit que és el que ha tingut un videoclip així bastant guai. O sigui que sí, és una de les cançons més representatives del nou disc, diguéssim.
Deixeu-me que també presenti el col·lega en aquestes qüestions musicals, el Miquel... Ai, el Miquel... El Martí González.
Què tal, Carme?
Com estem?
Bé, doncs mira,
fa il·lusió. Avui et retrobes, eh?
Sí, avui tanquem... Molt... De fet, tanquem la... És l'última secció de la temporada, aquí a finals de maig ja. Llavors em feia il·lusió portar algú que conegués. I mira, Golconda... El Miquel, he de dir que, interioritat, em va portar aquí a la ràdio. Fa molts anys ja, però va ser el que, gràcies a ell, diríem, estic fent això, una mica.
I encara hi és. Deixeu-me que us pregunti, és una pregunta tòpica, segurament, però jo tinc curiositat per saber el vostre nom. Què vol dir Golconda i per què aquest nom, el vostre grup?
És molt bona pregunta, perquè Golconda vol dir com bastantes coses. Si tu vas a Google, diguéssim, et sortiran... pots desenvolupar moltes teories, perquè hi ha un quadre de René Magritte, un quadre molt mític, que hi ha uns homes vestits de traje. Està plovent i les gotes de pluja són homes vestits de traje. No sé si et ve al cap, però sí. és un quadre molt típic. Aquest quadre es diu Golconda. Hi ha un lloc de la Índia, que és un sí. castell...
Una ciutat antiga sí. d'Índia que es diu Golconda.
Sí, sí, sí.
Hi ha diverses coses, però en el nostre cas, diguéssim, tot ve de que el Luca i jo, que ens vam conèixer el 2012 a Itàlia, jo vaig fer un Erasmus a Florència, allà ens vam conèixer, vam fer un altre grup, que d'alguna manera... s'assembla i no s'assembla a Golconda, és a dir, a nivell compositiu i a nivell essencial i artístic s'assembla, però allò era una cosa més acústica de tres músics i ara ho hem portat més cap a un rock més dur i més elèctric, però qui escolta els dos grups diu, ei, aquí què passa, esto viene de aquello, no? Llavors, Golconda va ser el nom de l'última cançó que vam compondre amb el grup anterior. Aleshores, com que vam crear un grup que recollia el testimoni d'aquest projecte antic a Itàlia, Golconda era com un bon nom perquè era com la transició. De fet, era una cançó que la tocàvem amb el grup anterior que vam fer a Itàlia fa 10 anys i que també la toquem en aquest grup.
I que sale en el primer disco, també.
Clar, correcte, sí. Està en el primer disc en el nostre primer disc.
I llavors, quan completeu el sextet? Perquè, clar, vosaltres us coneixeu a Florència. La resta, com es van incorporar en el grup?
Sí, per fer-te la seqüència molt ràpida, és... El Luca i jo, del 2012 al 2014, vivim junts a Itàlia, fem música junts i tal, i del 2014 al 2019 mantenim una amistat i tal, però allunyats, és a dir, no estem fent música i vivim lluny, vivim en països diferents. Aleshores, just abans del Covid, el Luca, per temes de feina i tal... aconsegueix venir a Barcelona perquè els dos ens havíem quedat amb ganes de fer més coses junts i tal. Llavors Golconda neix el 2019-2020 i els altres músics eren amics meus o així i s'incorporen al 2020, sí. Podríem dir que Golconda com a tal neix el 2020 amb la incorporació, amb la creació d'aquest sextet.
Traieu un disc al 2021, el primer que dèieu, que una cosa també de curiositats de noms és que els discos no tenen nom, o sigui, es diu Golconda i Golconda 2, no? És com una... O no sé si ho heu triat o és per algun motiu o...
Bàsicament és perquè no teníem una idea per el nombre de l'àlbum i més bien que inventar-nos algo así artificial i que... Pues Golconda 2.
Ho fa... O sigui, això ho ha fet Led Zeppelin, ho ha fet Queen... Hi ha bastants grups, 2, 3, 4, amb números romans, diguem-ne. Jo crec que quan algú vol no expressar massa cosa més enllà d'expressar que és el segon o el tercer disc, si t'hi fixes també tenim moltes paraules, o sigui, molts noms de cançons que no tenen un significat. També és que som un grup molt instrumental, o sigui, en tot el primer disc no hi ha cap lletra de res, és un disc 100% instrumental. Llavors aquesta absència de paraules doncs ens representa.
Perquè si no ho sentim, no ho fem.
Molt bé, molt bona resposta. Això no va dir...
Justament... Aquest és el lema.
Exacte. Això no va dir, ara parlem de les lletres, evidentment que aquest segon disc és la principal novetat, que ja no és tot és instrumental, però com trobeu una... Com és la vostra manera de compondre? D'on sorgeix, si és d'un riff, d'uns acords, d'una melodia, no sé...
Mira, t'ho explicarà millor el Luca. Diguéssim que el Luca és el compositor principal. Llavors, a ell li agrada que entre tots les fases, les capes finals de la cançó siguin més col·lectives en el local d'assaig. Llavors, la majoria de vegades, ell porta una idea i a partir d'aquí tots aportem la nostra moguda. El Jordi ha compost un tema del disc, jo he compost un o dos, però la gran majoria de temes venen d'ell. Llavors, no sé, Luca, si quieres explicar un poco cómo compones.
No, sí, no tengo una metodología para componer, sinceramente. Cuando me viene una idea, la pongo negro en blanco y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero básicamente, decimos, el proceso en el cual Golconda produce las canciones, independientemente de quién trae la idea, es siempre una sinergia de aportaciones entre todos. Entonces, que también, por ejemplo, en una canción como Papodrit, ¿no?, que está en el segundo disco, decimos que esta canción al 90%, si vamos a contar el minutaje, viene de ideas mías, ¿ok? Pero claro, hay una parte central muy, muy guapa, sin la cual la canción no sería la misma, que es harina del saco de Jordi. Uh-huh. Entonces, que independientemente de quién aporta más a nivel de porcentaje, decimos que la aportación de cada uno es importante porque, claro, añade valor a la canción, independientemente de quién la trae.
O sigui, hi ha una cosa interessant, jo crec que és que venim els sis músics de llocs bastant diferents. O sigui, la Marta és una de les violinistes de folk més importants de Catalunya, perquè... Bueno, ha tocat amb Fetus, ha tocat amb Riu, que són un grup que porten 15 anys, vull dir... Uh-huh. La Marta és folk, el Luca ve molt del metal, diguéssim, el Pau ha estudiat jazz, llavors aquesta confluència d'influències enriqueix molt el so, diguéssim, perquè al final sis cervells doncs aporten més colors i més matisos que un o dos cervells, no? Llavors aquesta última fase, on en el local d'assaig tothom aporta la seva, doncs és bastant interessant, bastant enriquidor.
I també, ara parlaves del violí, però una cosa, les melodies, sobretot el primer disc, però també algunes cançons les substituïu no només amb el violí, sinó també amb flautes, o saxos, o altres instruments de vent. Això també és una cosa diferencial, no?, també de la sonoritat, no sé si que busqueu, i que us aporta també una mica aquestes músiques del món de què parlàvem.
Sí, jo crec que en general la gent està molt acostumada, en la música popular estem molt acostumats a la veu, al cantant, la lletra, l'estribillo. L'estribillo amb una frase que puc taralejar i que puc repetir. Clar, la música instrumental ja d'entrada et converteix en una cosa minoritària perquè crec que funcionem molt també a nivell visual, iconogràfic i tal... La Taylor Swift, la Beyoncé, i porta 10 músics de la hòstia al darrere, que ningú sap ni com es diuen ni res. Però funcionem molt amb la diva, l'estrella, el cantant, la qual cosa ens sembla fantàstica, eh? Però, com deies tu, l'element que podria ser més equivalent, perquè és la melodia principal, la fem a vegades amb guitarres, però en aquest cas sobretot amb violins i flautes i saxo a vegades, sí.
O sigui, tot el protagonisme per la música, no?
Sí,
i pel conjunt, com en deia abans el Luca, de totes aquestes aportacions que feu entre tots.
Sí, en el segon disc, que és el que estem presentant ara, sí que hi ha la gran novetat de que... Aviam, és una minoria, perquè de 10 cançons que té el disc són 4 les que tenen veu, per tant, segueix sent un disc majoritàriament instrumental, però clar, sí que hi ha 4 cançons cantades. Per nosaltres sembla una tonteria, però és un gran canvi, perquè...
És de ser ninguna a ser 4, decimo que...
Sí, clar, sí. I perquè nosaltres som instrumentistes. O sigui, jo soc flautista, el Luca és guitarrista, llavors la zona de confort, el Luca porta 20 o 30 anys tocant la guitarra. Pujant a un escenari cantant, segurament ho ha fet moltíssimes menys vegades, no?
Ja.
Aleshores ha sigut un exercici de sortir de la zona de confort, també. Més o menys
Us sembla que fem un altre tastet d'un altre dels temes que surten aquest
fet,
segon...
Amb lletra, exacte, i amb veu.
Vinga, va.
Sí? Vinga. Aquest tema és Aquaviva, no?
Sí, correctíssim. És un altre dels singles.
Sí, en quin idioma està?
I en quin idioma canteu? T'estava veient
una cara. No és exactament italià.
Estava intentant a veure per on va.
Tu pensa que de fer un disc instrumental tampoc podíem passar a fer un disc... Havíem de seguir fent coses rares, perquè si no, no som... Si no,
no
som Golconda, saps? Sí, aquest disc hi ha quatre cançons i les quatre són en cada una en un idioma diferent. Una en català, una en anglès, una en italià i l'altra és aquesta que, si quieres, Luca, explicar un poco.
Ya, yeah. Esto no es exactamente italiano porque es, decimo, una versión del idioma napolitano, ¿ok? Que es la, decimo, el dialecto que se habla en mi región, que se llama Molise. Mm-hmm. Sí. Es, decimo, como he dicho, es un dialecto del napolitano, sí. Según el UNESCO, sí. Napolitano es un idioma, por tanto podemos hablar de dialecto napolitano. No, y básicamente al elegir de... O sea, sí, no hemos elegido de cantar cuatro canciones en cuatro idiomas diferentes. Simplemente es lo que no ha nacido instintivamente. Es decir, esta canción, por ejemplo, la introducción... A mí personalmente me daba muy la idea de algo tribal y que llamaba un poco las sonoridades de la música folclórica del sur de Italia, ¿no? Entonces que ahí empecé a imaginarme una melodía de voz y empecé a decirlo en dialecto, pero fue así, instintivo, no razonado. Quizás no puede ser la elección de marketing más apropiada, pero
no
diciendo que
más parlado del mundo.
Lo guay, yo creo que lo guay del proyecto que tenemos como Golconda es de que lo que hacemos no se hace hacia un objetivo que es el éxito en un mundo más que el otro. Simplemente hacemos esto que nos gusta hacer y pues si nos saldrá una canción en chino porque un día hemos conocido a alguien chino que nos ha abierto la mente y nos ha dicho cosas increíbles, pues será en chino la canción, ¿sabes?
Sí, i per mi és un orgull fer una cançó en un dialecte del sud d'Itàlia, igual com fer una cançó en català. Bueno, ja hi ha moltíssima penya fent música en anglès, música en castellà, i que el Luca, a més del Molise, és una regió del sud d'Itàlia una mica, diguéssim, recòndita, o sigui, no és...
És la Múrcia d'Itàlia, diguéssim.
La Múrcia d'Itàlia.
La broma que fan, el meme és com... Saps les bromes que fan sobre
sí,
Múrcia?
Sí. Pues,
una mica, esto l'has dit tu.
Bastant similar, no, perquè he vist en internet bromes...
Però es parla calor.
Sobre la Múrcia, no? Sí, chistes, sí, amistosos, que són quasi... Cioè, són de la misma família de lo que se hace en Italia, hace el Molise.
Mm. Sí. Vaja.
Bé, en aquesta secció hem parlat molt també de com viure de la música o com intentar viure de la música. Porteu molts anys, no sé si vivint de la... O sigui, no, intentant viure de la música, però sobretot fent música.
Sí.
I ara esteu en un punt, com dèieu, amb Golconda, de fer una mica el que us doni la gana, com ara estava explicant el Luca. No sé si és una cosa que ja... Mira, ara faré el que em vingui de gust i em buscaré la vida d'una altra manera, o amb el complicat que estaríem al mercat en general... I més, evidentment, si no vas a la part més mainstream.
És un bon meló, eh? És la part, diguéssim, més política, o digui com vulguis, de tota la indústria. És molt interessant. Jo, per exemple, jo hi dono moltes voltes. També jo sóc gestor cultural i bueno, fot ràbia a vegades veure gent amb molt de talent pues, menjant-se els mocs i gent... Bueno, en fi, podríem parlar-ne hores, no? Jo crec que Golconda sí que és una mica... Hi ha una frase que ho resumeix bé, que és en mi hambre mando yo, que és una frase que m'agrada molt. Cada projecte neix amb una vocació, no? Al cas de Golconda, sí, ho veïm molt més a fer el que... a sentir-nos realitzats i tal, i en cap, de moment, en cap cas ha intervingut cap òptica de... Hòstia, això potser artísticament no et neix, però fes-ho, perquè és que t'anirà millor.
Sí, per exemple, mira...
No va per aquí.
Lo que he dicho antes lo reivindico, es decir, que en Golconda hacemos lo que realmente nos gusta hacer, ¿vale? Pero claro, sin perder de vista las ocasiones, porque por ejemplo, entre el primer disco y el segundo hay una diferencia sustancial, que es que en el primer disco hay solo canciones instrumentales y en el segundo hay cuatro canciones cantadas, de las cuales, por ejemplo, hay una que se llama Pioggia, que es cantada en italiano, italiano-italiano, y que es, decimos, respecto a lo que hemos hecho en las otras canciones del primer y el segundo disco, es un poco atípica para Golconda, porque es una canción más cantautorial. Ok, incluso Aquaviva, por ejemplo, tiene voz. Pero la voz es como cualquier otro instrumento. no es el protagonista. A lo contrario, en Pioggia hai una primera forma di una canzone di Simon, más standard, si queremos, con il timbre di Golconda, però claro,
strofa, estribillo,
estribillo, puente, no sé, y luego final, ok? E por ejemplo, yo creo que ya esta canción es podría ser una buena ocasión para presentar Golconda en ámbitos más cantatoriales y menos freak.
O a las radios.
O radios, por ejemplo.
Ara que estem aquí amb vosaltres, és claríssim, jo crec, no sóc expert, però tinc la sensació que o tens un programa específic a Radio 3 de música tradicional...
Ja l'ha col·locat,
M'ho he inventat, però alguna cosa així.
Sí.
De normal, no se sol radiar música... Bueno, música sense veu, sí. A música clàssica, sí, per exemple. Però en la música popular, normalment, hi ha lletra, no? Llavors, sí, Golconda jo crec que ens movem més en aquest... També et dic una cosa. Golconda té, per exemple, al nord d'Europa, Golconda té un mercat de la hòstia. És a dir, és una mica lugar equivocado, década equivocada, diguéssim. Yeah. Perquè Catalunya mai ha sigut un país rockero, o sigui... Catalunya, hòstia, excepte Sang Traït, en el moment aquell dels pets, sopa de cabra i tal...
Anys 80, més o menys.
Sí. I, o sigui, no, mai ha sigut... Bueno, hi ha altres... La part nostra de folk, sí, que Catalunya té una tradició de folk i de música tradicional molt important, però mai ha sigut un país rockero. Ara jo, molta gent, al final són 5 o 6 anys ja amb aquest projecte, dos discos, parlar amb molta gent, amb managers i tal, i el comentari, Escandinàvia ho petaríeu? O sigui, al nord d'Europa... Ja, bueno, noi, visc a Barcelona, saps? Però, sí.
Ningú és profeta a la casa seva.
Exacte.
I, escolta, heu fet gira per Itàlia el 2023. No sé si teniu intenció de fer gira internacional, ja que parlàvem dels països escandinaus, que ja sembla que teniu molt bona acollida. Esperarem el tema de les ràdios. Què teniu pensat fer?
És una bona pregunta. Ara, de cara a l'agost, hi ha una possibilitat d'anar a Itàlia que estem veient. Aviam. Amb Itàlia tenim un lligam especial, per tota la qüestió del Luca i jo. Hi ha bastanta tradició de rock progressiu a Itàlia, o sigui, tinc la sensació que a Itàlia podria haver-hi també públic i així. Llavors, el tema del nord d'Europa ens fa plantejar-nos qüestions més estructurals i logístiques del grup. De dir, com deia el Martí, no? Viure de la música o no viure de la música? En el moment en què tothom té una feina... Clar, és complicat, no per falta de ganes, no per falta de possibilitats, sinó per, jo, un dijous del mes d'en ple trimestre, tenim, al grup tenim dos profes, saps? O sigui, se'ns plantegen...
La logística, sí.
Sí, és complicada.
Estem en una mena de punt d'inflexió ara, on, vale, esperit, has tret el segon disc i t'has de fer... O sigui, són preguntes superoportunes, de dir, com a projecte, vale, ambició a tope i llavors ens plantegem com ho fem... ens calmem una mica, assumim que... Saps? O sigui, és un punt, jo crec, una mica d'inflexió de cara al 2026.
Yeah.
També, si apareix algú, una oficina que ens ajuda, perquè, clar, tot el tema del booking també és complicat, els contactes, la producció de tot... O sigui, és una molt bona pregunta. Crec que la resposta ràpida és que és una pregunta que ens hem de fer internament nosaltres.
Ja veurem, no?
Ja veurem.
La resposta és ja veurem.
Que ens encantaria, és evident. I tocar festivals, tocar... Sí, seria fantàstic i... I jo crec que a nivell artístic no tinc cap dubte que ho podem fer. A nivell logístic és una mica el que hem d'acabar de donar-hi una volta.
Sí, mira, com diria, Luca diria piano piano si va lontano.
Exacto, i demà és un altre dia. No, es que no, siempre y cuando nos presenten ocasiones como esta de Italia en agosto, y si conseguimos montarlo con toda la logística de todos, porque también no somos 4 personas, somos 6, y también quizás un técnico y tal. Entonces, que siempre cuando es posible organizarlo a nivel logístico, obviamente se hace, porque claro, la gana hay.
Si hi ha notícia, ens la feu saber.
Fantàstic.
Eh?
Sí, sí, sí.
Miquel, Luca, Martí, també, moltíssimes gràcies. Us sembla que acabem amb Adéu, camí de l'infern?
Vinga, brutal.
Sí, sí.
Doncs gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que gràcies a vosaltres.
Bé. Adéu.
Adéu, adéu. Adéu.
doncs amb els Golconda acabem el programa d'avui. El primer d'aquest mes de juny. Estem arribant a l'estiu, per tant, en la recta final d'aquesta temporada. Us hi esperem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Come!